Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure hem oblidat que som u amb la natura. L'ecologia i l'espiritualitat caracteritzen la visió de la natura dels pobles indígenes. El gener del 1854, el cap indígena Sial, més conegut com a Seattle, va fer un eloqüent discurs explicant per què la terra no es pot vendre. I entre altres coses va dir: «Som part de la terra i la terra és part de nosaltres. Les flors fragants són les nostres germanes, el cèrvol, el cavall i el gran còndor són els nostres germans. Les crestes rocoses, el vigor dels prats, la calor del cos del cavall i l'ésser humà, tots som membres de la mateixa família. De manera que, quan el gran cap de Washington ens fa saber que desitja comprar la nostra terra, demana molt de nosaltres». I va afegir el cap indígena: «Considerarem la vostra oferta de comprar-nos la terra. No serà fàcil. Aquesta terra és sagrada per nosaltres. Ens encisen els seus boscos i els seus rierols dansaires. L'aigua que flueix en els torrents no és aigua, sinó la sang dels nostres avantpassats. Si us venem la terra, cal que recordeu que és sagrada per nosaltres i que sempre ensenyeu als vostres fills que és sagrada. Cada reflex espectral en l'aigua clara parla de fets i records en la vida del meu poble. El borbolleig de l'aigua és la veu del pare, del meu pare. Si us venem la terra, heu de recordar i d'ensenyar als vostres fills que els rius són germans nostres i vostres, i a partir d'ara heu de tractar els rius amb la bondat amb què tractaríeu el germà». Va dir també el líder indígena: «L'home blanc no ho entén. Per ell, un tros de terra és com qualsevol altre, perquè és un rodamont que arriba de nit i pren de la terra el que sigui que necessita. La terra no és la seva germana, sinó una enemiga, i quan l'ha conquerida segueix el seu camí. Tracta la seva mare, la terra i el seu germà, el cel, com coses que es poden comprar, depredar i vendre». I es pregunta al cap indígena: «Com es pot comprar o vendre l'escalfor de la terra? Com us la podem vendre? I com la podeu comprar? Si no som propietaris de la frescor de l'aire o del centelleig de l'aigua, com ens la podeu comprar?» Avui a l'ofici de viure hem oblidat que som u amb la natura.
Cap Seattle. Som part de la terra i la terra és part de nosaltres.
Soc la Claudina Greenacre, fundadora de Wild Me. Vaig néixer a Sud-àfrica, vaig créixer a Catalunya i em vaig formar a l'Amazonia equatoriana. Vaig anar amb la idea, com molts altres apassionats de la natura, de protegir-la, de demostrar al món la gran riquesa que hi ha. Però un cop allà, te n'adones que científics arribem allà donant noms llatins a plantes que no hem vist mai, mentre que les comunitats indígenes que viuen en aquests territoris ja tenen nom per aquestes plantes i molt coneixement sobre elles. Inclús asseguren que les plantes són persones en una altra dimensió. Per a ells, la natura té drets, com tot ésser viu. Ells senten reciprocitat, obligació, connectivitat i espiritualitat amb la natura, valors que són la clau als nostres mals, que ara ens estem adonant són importants. I nosaltres, a través d'infinitat de tendències amb noms moderns, estem intentant tornar a reequilibrar-nos. Crec que hauríem de donar a les comunitats ancestrals més espai a les taules de discussions sobre el futur del planeta, perquè molts de nosaltres ens hem oblidat que estem íntimament connectats amb la natura. Ens sentim separats de la natura i això fa que la tractem com una cosa sense valor. I eduquem els nostres fills així. Un exemple identificable a Catalunya podria ser el cas de trobar un escarabat. Hi ha pares que s'aproximarien meravellats per la presència d'aquell ésser i hi ha pares que deprecien aquella troballa. I aquest últim exemple té conseqüències severes per al medi ambient, perquè aquells nens que aprenen a despreciar un escarabat no connectaran amb la natura i no la tindran en compte quan prenguin decisions en el futur. Una altra qüestió molt important és que per cuidar la natura del nostre entorn has d'haver viscut experiències de connexió amb aquell entorn i crear un sentiment de pertinença. D'això se'n diu topofília. I l'única manera de fer això és passar temps a la natura propera de casa teva. Per això, amb la nostra última iniciativa, wildme.eu, tenim com a missió oferir l'espai perquè els nostres nens i nenes tornin a passar temps a la natura, tornin a ser u amb la natura.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure hem oblidat que som u amb la natura, amb Isabel Calpe-Rufat, doctora en antropologia, amiga del programa. Què tal,
molt bé,
Isabel? Ben retrobada. Gràcies també per ser amb nosaltres en Jordi Pigem, doctor en filosofia, amic també de l'ofici de viure.
Hola,
Jordi,
Gaspar.
Benvingut.
Hola.
Si pots apropar una mica el micròfon,
sí, hola.
Ens sentirem. Gràcies. I també a l'Inés Castelblanco, editora de Kiara Books i doctora en arquitectura. Inés, benvinguda.
Hola, Gaspar.
La Inés, bé, hem llegit un fragment, de fet, d'un nou llibre, d'una nova col·lecció de la Inés, de qui ara, de qui parla, de la força de la paraula. És un llibre, una col·lecció, vaja, molt bonica, una nova col·lecció de discursos inspiradors, en edició bilingüe, il·lustrats i comentats, i aquest que hem sentit està comentat també per en Jordi Pigem, hem sentit algun fragment per entendre a fons les grans qüestions del món d'avui. D'on va néixer la idea?
Doncs aquí ara té 2 anys, és una editorial molt petita, però fins ara fèiem àlbum il·lustrat pels més petits, però sempre amb grans qüestions, grans preguntes, no? Acostumar els nens des de petits a meravellar-se amb la natura, a connectar i a filosofar d'alguna manera, no? I volíem fer textos més llargs, més extensos, i un dels que teníem en ment era precisament aquest discurs del cap indígena, cap Seattle, i aleshores va néixer aquesta col·lecció de discursos inspiradors per adolescents, per joves, per adults, o sigui, per totes les edats, però una mica amb aquesta idea d'anar a rescatar discursos que han fet història, que han marcat, que encara són actuals, i oferir-los d'una manera bonica, il·lustrats, assaborir el text, per això també és la versió bilingüe, els donem en anglès i en català, i amb un comentari que realment permeti anar a fons, no?
Són discursos impactants, dieu, de persones valentes que han denunciat injustícies i ho han donat tot per canviar el món. Que aquests podrien ser, dius, els influencers, no? O sigui, avui serien influencers, potser.
Sí, és una mica aquesta esperança de, en un món de vegades una mica confús i, no? I donar fars, no? Exemples de gent que realment ha canviat alguna cosa i té una perspectiva una mica diferent de la que estem acostumats. I tant de bo puguin ser exemples d'això, d'exemples de vitals a seguir d'alguna manera, no?
És una col·lecció molt, molt bonica i d'una editorial també molt bonica. Enhorabona per la teva tasca.
Gràcies.
I què et va cridar l'atenció, Jordi Pigem, d'aquest discurs?
Bé, de fet, va ser idea de l'Inés de fer aquest discurs. Me'l va encarregar, és un discurs del qual se n'han fet moltes versions. Es remunta a unes paraules que aquest líder indígena, un personatge molt eloqüent, molt respectat també pels blancs, fins al punt que els blancs van anomenar la ciutat de Seattle, a l'estat de Washington, d'Estats Units, en honor seu. I llavors sabem que un representant del govern dels Estats Units s'havia entrevistat amb ell l'any 1854 i des d'aleshores s'han publicat en diversos mitjans moltes versions. Jo n'havia sentit unes quantes, hi havia una que semblava que era més verídica, hi ha una que estava molt manipulada, que és la que s'ha fet més famosa, i part de la tasca d'aquesta edició ha estat anar a buscar la versió més versemblant i acabar d'editar-la, perquè si no és el que va dir aquest líder indígena, Seal, en la seva llengua, en aquell moment, el 1854, si no és el que va dir, és el que podria haver dit. En funció del que sabem de pobles indígenes de la zona, de la visió del món de molts pobles indígenes, d'aquesta ecologia vinculada a l'espiritualitat, de la qual també feia referència aquesta portaveu de Wild Me, a les paraules inicials del programa, i d'aquesta visió del món, que no és una visió antiga, sinó que avui en dia perdura en centenars o milers de comunitats indígenes que són contemporànies nostres, i que està tan allunyada de la visió del món que predomina les ciutats, en la qual la natura simplement és un escenari que cada vegada ignorem més, i per això potser tenim un món cada vegada amb més malalties psíquiques, físiques i amb tempestes com el Glòria que ens venen a recordar que la natura sí que existeix.
Dius, Jordi, a les claus del discurs que en la cosmovisió de la majoria de pobles indígenes tot està viu i tot està relacionat.
En pobles indígenes de les selves, de l'Àrtic, dels deserts i de tot arreu, tenim constància, pels estudis que han fet antropòlegs des dels anys 60 i des de mitjans del segle XX, que no se senten separats de la natura, que se senten part de la seva terra i que veuen la natura, la vida, la terra com una xarxa de relacions de la qual ells en formen part. Fins al punt que aleshores és habitual que en aquests pobles, abans de caçar un animal, se li demani perdó, abans de tallar un arbre se li demani permís. I tot es fa en un context d'agraïment i de respecte. Cosa que alguna cosa deu tenir a veure amb el fet que poden viure de manera sostenible durant segles o mil·lennis, i en canvi nosaltres no sabem viure de manera sostenible encara.
Bé, tot això, bé, la Isabel Calpe-Rufat li ressona moltíssim.
Sí, és clar. D'entrada ja el text és un text d'aquells que jo cada vegada que em topo amb ell m'agrada rellegir-lo i sento... és un text d'aquests que et nodreixen. No, és molt més que un discurs, perquè és un pedaç d'una cosmovisió. I és un text que realment et reconnecta, no? Dius, ja, perquè és autèntic, hi ha una veritat en el text, no? I és, i expressa la cosmovisió dels pobles andins, dels pobles originaris, perdó, dels pobles andins, dels pobles originaris d'Amèrica, que efectivament... comparteixen amb molts pobles originaris d'altres regions del planeta aquesta, una cosmovisió que està basada en aquesta idea de la unitat, no? De que no som a part els éssers humans de la natura, sinó que tots formem part d'una gran unitat, no? Jo penso que això ho comparteixen molts pobles de diferents regions i és una saviesa de la qual hem d'aprendre molt. Perquè els valors de... hi ha molts valors que procedeixen, no?, d'aquesta cosmovisió, com per exemple la reciprocitat, no?, que parlàvem fa un moment. El fet de... Si considerem que la Terra, que formem part de la Terra, de la natura, que la Terra és la mare, no?, com molts pobles que anomenen a la Terra la Pachamama, llavors la relació que tenim amb la natura és una relació pràcticament afectiva, no? I aleshores molts d'aquests pobles consideren que allò que ens dona la terra, també nosaltres ho hem de retornar a la terra. D'aquí aquesta idea de la reciprocitat, no?
Passa que a la nostra època, en què tant parlem del canvi climàtic, no anem tant al fons.
No, que va. No, és que, clar, la nostra cultura no té res a veure. La nostra cosmovisió és completament diferent. Nosaltres no partim de la idea de la unitat. Partim de la idea de que la matèria i l'esperit són dues realitats a part i, de fet, tota la ciència, el desenvolupament de la ciència occidental ha partit d'aquesta divisió aristotèlica, no?, entre la matèria i l'esperit. Per tant, no ens sentim que formem part, sinó que sentim que tenim un cos, no?, tenim, o sigui, som posseïdors de les coses més que sentir que formem part d'un conjunt, no? I això ens ha portat a moltes desgràcies, com bé, ja ho sabem, com l'explotació dels recursos, la recerca del benefici, l'individualisme, etcètera, no?
I d'alguna manera no aprendrem realment a viure de manera ecològica i sostenible sobre la Terra fins que no tinguem una cosmovisió que ens faci sentir-nos part de la xarxa de la vida, del miracle de la vida, etc. Perquè ara mateix sí que podem mesurar científicament l'impacte que té la nostra societat, podem prendre algunes mesures, però falta d'alguna manera la connexió interior. Seguim tractant la natura com un simple recurs. I aleshores aquest recurs l'ajustem a les nostres necessitats. Però fins que no tinguem una connexió molt més interior, que és la que han tingut molts pobles indígenes, i d'alguna manera el valor d'aquest discurs, tot i els problemes d'originalitat que té, és recordar-nos aquesta connexió amb la natura, fins que no tinguem aquesta connexió molt més profunda, molt més íntima i immediata, no aprendrem a viure realment a la natura com si fos la nostra llar.
Efectivament. Bé, pel que fa al discurs, hi ha hagut una certa manipulació del discurs i fins i tot es va dir que era una carta adreçada al president dels Estats Units.
Sí, aquí hi ha una història molt llarga. Sabem que aquest líder indígena era molt respectat, com deia abans, i sabem que l'any 1854 s'entrevista amb el representant del president dels Estats Units. Aleshores, 33 anys després, un metge, un doctor que diu haver estat present en aquella trobada, publica una primera versió del text en un diari de la ciutat de Seattle. Al segle XX, a l'any 1969, un gran erudit en llengües clàssiques se n'adona que aquest anglès és molt barroc i que no acaba d'encaixar amb aquest líder indígena del segle XIX. I s'entrevista amb els indígenes d'aquella zona, amb els descendents del Cap Ciel, d'alguna manera, i fa una nova versió. I un amic seu, tots dos estan a la Universitat de Texas en aquell moment, fa una versió encara més propera al que sabem de la manera d'expressar-se dels pobles indígenes d'aquella zona. Aquesta versió la compra una productora vinculada a una església protestant que en fa un documental, i en aquest documental manipulen i afegeixen coses i d'alguna manera donen a entendre que el déu dels blancs és millor que el déu dels indis, etc, etc. I aquesta és la versió que es fa més coneguda. Aleshores, en cert moment, corre la veu, a mi em va arribar potser fa 20 anys, que la versió original és la del 1877, però vas a aquesta i també té problemes. Aleshores, el que he fet aquí és, he estat confrontant una dotzena de versions que hi ha, he agafat la que sembla més versemblant, i aquí encara he eliminat coses que avui hem vist que històricament no són certes. I una mica, frase per frase, he anat veient el que tenia sentit i el que no tenia sentit. Per exemple, tu has llegit una cosa que parles del còndor. I podries dir, còndor, què fa un còndor allà dalt, sí, a les muntanyes Rocalloses? Doncs sí, hi ha un còndor de Califòrnia, del qual tenim testimoni que en aquella època estava vivint en allà, aquest còndor. O sigui, això és perfectament versemblant que ho digués, perquè és un dels ocells, és l'ocell més espectacular que hi havia allà, no? En canvi, hi ha altres coses que històricament no s'aguanten i aquestes les hem eliminades. I aleshores, el que queda és un discurs que, si no és el que va dir aquest líder indígena, que ni tan sols parlava anglès, parlava una llengua indígena que es diu l'Xotxit, ara extingida, sí que és el que podria haver dit. I no són paraules textuals, però una cosa que m'agrada dir és que totes les paraules suposadament textuals que tenim de Jesús, de Buda, de Mahoma i de Sòcrates, ells, cap dels quatre, mai va escriure res. Tot el que tenim de Jesús, de Sòcrates, de Buda i de Mahoma és el que els seus deixebles o els descendents dels deixebles recordaven. I, per tant, això és una cosa molt habitual en textos antics.
Cap Seattle. La conquesta de la natura ha anat acompanyada de la conquesta dels pobles indígenes i dels seus territoris.
El punt de partida és que el cap Washington els volia comprar la terra i el cap Seattle dona resposta a aquesta petició i diu: la idea de comprar la terra és molt estranya per la mentalitat indígena. Ara bé, malgrat que la proposta de comprar la terra sigui estranya o absurda, el nostre poble no ha perdut la capacitat d'escoltar i, per tant, consideren l'oferta. No? Aquí tenim, per tant, Jordi, i tu em parles a les claus del discurs, aquest home blanc que volia comprar la terra, i aquesta idea ja és com fora assenyada d'entrada.
Sí, perquè els pobles indígenes se senten part de la terra on viuen, fins al punt que hi ha estudis psicològics que mostren els problemes psiquiàtrics dels poblacions indígenes que han estat ubicades en reserves, etc. Simplement perquè ja se'ls ha tret d'aquest sol que senten que és com la seva mare. No? Aleshores, davant d'aquesta oferta de comprar la terra, ells no diuen que no perquè no sigui un bon moment per vendre, perquè han d'esperar que canviïn les taxes d'interès o aquestes coses que avui en dia podem llegir als diaris, sinó perquè és que no té cap sentit. Com és possible que es pugui comprar la terra, el cel, l'aigua, l'aire, la llum?
Sí. Isabel?
Sí, és que està ple de saviesa, no?, aquest text, no? És clar, vull dir, per ells això és una idea completament fora de la lògica, de la seva pròpia lògica, no? La natura i l'ésser humà estan plenament integrats i per això les terres són sagrades, no?, són considerades com sagrades, no? Per això moltes comunitats, no?, originàries que els han tret de les seves terres, doncs han caigut en la drogadicció, en fi, tenen molts problemes, no?, les comunitats índies a Nord-Amèrica, etc, perquè és com haver tret, separar un fill de la seva mare, no? Llavors s'ha d'entendre que en aquesta cosmovisió originària hi ha llaços sagrats, llaços energètics, no?, pràcticament, com el nen que necessita la llet de la mare per viure, no?, doncs ells necessiten la terra perquè se senten vius, no?, i perquè la cognició, segurament, la manera de percebre és també diferent. Nosaltres som molt mentals i percebem i ens relacionem amb les coses des de la ment, i ells es relacionen més des del cos, no? Llavors, quan tu sents aquesta, els lligams energètics que et connecten amb les coses, clar, separar-te és un... és molt dur, no? És un trencament, no?
Inés?
Clar, el text està ple de metàfores i imatges molt boniques, no? I això també ha estat d'alguna manera ha provocat una certa dificultat a la traducció, perquè era molt bonic quan dius estem trepitjant la terra, això són les tombes dels nostres avantpassats, o els rius és com la sang del pare, del meu pare, no? O, i deia, com és que ens porteu a la ciutat? Allà no hi ha prou silenci per sentir l'obrir-se de les fulles de la primavera. I nosaltres diem, però l'obrir-se, fan soroll les fulles, no? Obrir-se. I aleshores, tot el text està ple d'aquestes imatges molt boniques, molt delicades, l'olor de les flors que perfumen els camps, no? I realment no estem acostumats, i realment crec que és important donar aquests textos i rellegir-los avui dia a tothom, no? Perquè és una cosmovisió tan diferent, sí. que ens fa falta tornar a entendre com estem desconnectats de la ciutat, no? I com ells vivien d'una manera pues, molt més harmònica.
Cada part d'aquesta terra llegim és sagrada per al meu poble, cada fulla de pi resplendent, cada riba amable, cada boira dels boscos frondosos, cada clariana i cada insecte bronzidor són sagrats en la memòria i en l'experiència del meu poble. La saba que travessa els arbres porta els records de l'home de pell roja. Bé, podríem continuar, no? L'home de pell roja sempre ha reculat davant l'escomesa de l'home blanc, com la boira dels vessants de les muntanyes fuig del sol matinal. L'home blanc és com una serp que per alimentar-se es menja la seva pròpia cua, i la cua se li va fent més i més petita. L'home blanc es creu un déu que pot tractar com li plagui la seva mare, la terra, els rius, que són els seus germans, i els seus germans de pell roja. No, aquí és una violència, per ells era una violència desacostumada.
Sí, i això és una cosa que avui en dia podem dir amb dades científiques, quan parlem de com és d'insostenible la nostra societat, però amb aquesta imatge que l'home blanc és com una serp que per alimentar-se es menja la seva cua i aquesta cua se li va fent més i més petita, doncs és una imatge molt clara, molt contundent per expressar que estem amb una sèrie de pràctiques completament insostenibles. Amb aquesta contraposició entre l'home blanc i l'home indígena, Carl Gustav Jung, el psicòleg, Jung explica les seves memòries que es va trobar amb un indi que li deia que ells es sorprenen molt amb la cara dels blancs, que els blancs tots tenen una cara molt dura, molt rígida, amb unes faccions molt tenses, i diu, pensem que estan tots bojos. Això és molt curiós, perquè és com si col·lectivament, per la nostra educació, per les nostres maneres de fer, es creen unes dinàmiques d'estrès, del que sigui, que són molt diferents, com deia abans l'Isabel, no? Que nosaltres pensem més des del cervell, ells pensen des del cos o des del cor, també, no? Com moltes altres pobles, parlant del cor, no? De sentir les coses més des del cor, d'una manera més encarnada.
Sí, hi ha una imatge molt bonica que jo crec que expressa molt bé la cosmovisió dels pobles originaris, especialment d'Amèrica, que és el que estem parlant avui, que és la imatge del cercle, no? Ells parlen del cercle de la vida, no? O de la roda de l'univers. És a dir, que tot en aquest cercle està tot. Està el cel, la terra, estan els animals, està l'ésser humà i està la comunitat, no? O sigui, estan tots els éssers humans, no? Llavors, en el cercle, tots els punts del cercle són iguals. Hi ha, per exemple, aprenentatges que es fan en les comunitats on els nens se'ls ensenya es posen en cercle, es posa una ploma al mig, llavors cada un dels nens descriu la ploma. Llavors cada un veu la ploma de maneres diferents. Llavors això és un aprenentatge de les percepcions diferents, però de que totes són vàlides. No hi ha un més amunt que el cercle. El que defineix un cercle és que tothom està integrat, no? Llavors aquesta imatge és molt bonica, perquè per mi representa, per una banda, el llaç que ells senten, no? la unió que senten amb les coses, la unitat de tota l'existència, i per una altra banda també l'horitzontalitat de les relacions. És a dir, l'individu forma part d'una comunitat, i la comunitat és integradora. I jo penso que això també explica la senzillesa de la vida, no? En els pobles originaris, no? En les coses, bé, simplement és trobar un equilibri, i jo penso que senten la plenitud de la vida en aquest equilibri, no? Mentre que els occidentals, no, l'home blanc sempre està perseguint coses, no? Sempre està, perquè bé, com que se sent, com està escindit, no, entre el seu cos i la seva ment, sempre està a la recerca, a la persecució de les coses. Jo dic, mentre que l'home de pell roja està ja en l'instant, està en el cercle i en el centre del cercle, no necessita perseguir res.
I aquest cercle també ens ajuda molt a entendre la natura. Com més investiguem la natura, més veiem que tot està fet de cicles dins de cicles dins de cicles. O sigui, hi ha el cicle de les estacions, però hi ha el cicle de l'aigua, hi ha els cicles dels oceans, i hi ha tota una sèrie complexíssima de cicles que fan que es mantingui el miracle de la vida. De fet, com més estudiem la biosfera, més ens adonem que està plena de cicles d'autoregulació que no sabem explicar, que és un prodigi. Aleshores, aquesta idea tradicional de tants pobles originaris, encara avui, en els que encara els centenars o milers de pobles originaris que encara avui sobreviuen, potser hi ha 5.000 pobles indígenes encara avui sobre la Terra, que aquesta idea seva, que la Terra és una mare, no la podem descartar perquè cada vegada més, com més avança la ciència, més veiem que la Terra és un prodigi. No, el fet que tot porti des de fa milions d'anys la biosfera ens doni, des de fa milions d'anys, les condicions òptimes pel desenvolupament de la vida, no es pot explicar simplement amb termodinàmica. Hi ha una espècie d'autoregulació que és magnífica. I aleshores, bé, els pobles indígenes d'això en diuen Pachamama, Mare Terra, que per cert és un mot que està recollit a la Constitució de l'Equador, que s'ha de protegir la Pachamama. En diuen Mare Terra perquè veuen que, que la Terra és quelcom que sap el que fa, per dir-ho així. Com una mare se suposa que sap el que fa.
Avui a l'Ofici de Viure, Jordi Pigem, Inés Castelblanco i Isabel Calperrufat.
Cap Seattle. La Terra no pertany a l'home blanc. És l'home blanc qui pertany a la Terra.
En el seu discurs, Sial és molt crític amb les ciutats. Diu que les vostres ciutats són berrugues negres i que ens fan mal les vostres ciutats. Bé, fins a quin punt les grans ciutats, l'excés de ciment, ens ha allunyat del tot de la natura?
Evidentment, les ciutats tenen moltíssims avantatges. Permeten que hi hagi una Catalunya Ràdio, un programa com aquest.
Però des del camp i des de la muntanya també ho faríem.
Però necessitem una ciutat per poder-ho fer, en principi. Però sí que fan que t'aïllis, no? Estàs molt, molt allunyat dels cicles de la natura i pots estar amb llum artificial, amb aire condicionat, te n'oblides dels ritmes de la natura. Quan hi ha una tempesta la sents més en un petit poble que no pas a la ciutat. Però a banda d'això, avui sabem que és un ambient que no és sa. És a dir, la contaminació no només t'afecta als pulmons, sinó que afecta, s'ha comprovat, el desenvolupament de la intel·ligència. Es va comprovar primer a Londres i ara també s'ha comprovat a Barcelona que els barris amb més contaminació, independentment del nivell d'estudis dels pares i del nivell d'ingressos, com més contaminació, més afecta el desenvolupament psicològic i intel·lectual de les criatures. O, per exemple, que les taxes d'esquizofrènia són el doble en àrees urbanes que en àrees rurals. O sigui, hi ha tota una sèrie d'indicadors objectius en revistes de medicina que mostren que la vida de les ciutats té els seus problemes. I per tant, és evident que necessitem recuperar espais de natura, tant els que estem a la ciutat com els que estem fora.
Sí, jo penso, a més que avui hi ha aquest debat, per exemple, de la despoblació, no?, de les zones rurals. Potser és el moment de repensar moltes coses, i amb tot el canvi climàtic, no?, tot el que està succeint, que és una mica un absurd cap a on anem, no? Jo penso que l'home blanc, no?, ha desenvolupat molt el coneixement científic, no?, però en realitat l'home, la saviesa la té l'home de pell roja, no?, el que diu el Seattle, no? Penso que hem de tornar a replantejar modes d'existència i de viure, perquè si no ens anem cap a la catàstrofe, no? I segurament en aquest procés no es tracta tant d'entendre, que també, no?, de comprendre i de canviar maneres de viure i de relacionar-nos amb la natura, sinó també de fer una transformació interna, personal, no? petits actes que podem fer individualment per sentir-nos cada vegada més connectats amb la natura, prendre consciència de totes les de no contaminar, de fer totes les coses que estiguen al nostre abast per viure d'una manera més harmoniosa, no? D'entrada, no? Individualment, fer petites revolucions individuals per poder canviar realment les coses. Però penso que som molt ignorants. L'home blanc és molt ignorant. Sabem moltes coses i som profundament ignorants.
Sí. Quina relació tenim amb la natura, no? O sigui, a la ciutat ens aïllem molt. Tinc uns amics que han anat a viure a un poble molt petit i dèiem, quantes postes de sol havíem perdut a la ciutat? No ho veiem al cel, no? I aquí hem guanyat les postes de sol cada dia. I aleshores, aquest ritme accelerat que ens porta a la ciutat, no tenim temps de veure res. I en canvi, què ens ensenya la natura? Si anem a la natura, si vivim, si tenim un diumenge, anem a la platja, anem a la muntanya, com ho vivim? O sigui, què podem rebre de la natura? A part d'aquest nostre ritme vital que potser fem una mica silenci i aturem una mica aquest soroll intern que tenim, no? Què ens diu la natura? O sigui, si comencem a contemplar, ara que ve la primavera, potser un ametller que comença a florir, les abelles que comencen el procés de pol·linització i tal, o a la tardor, les fulles... Que... O sigui, tot aquest procés és preciós i això pot ensenyar-nos molt també a repensar la nostra vida i a... No? O sigui, és una escola de vida, la natura, i això els pobles indígenes per això tenen una saviesa tan bonica i a la ciutat ho hem de recuperar com sigui, no?
Hem dit quan l'hem presentat que la Inés Castel Branco és editora de Kiara Books i doctora en arquitectura, i bé, suposo que primer era doctora en arquitectura, no?, i després editora. Vull dir, com va fer aquest canvi?
Arquitecte de llibres, no?
Arquitecte de llibres, sí, seria una bona
jo
síntesi.
Jo sempre m'ha agradat molt l'art i tot, i aleshores va haver un moment en què vaig ser una de les fundadores de Fragmenta, durant 10 anys vaig estar a Fragmenta, no? Fèiem llibres per adults, però d'alguna manera jo sempre la part artística, la il·lustració, sempre ho he tingut molt present, i vaig començar una línia per nens, que ara aquí ara Books doncs, arrenca amb això, no? Sempre amb la idea d'oferir coses belles i amb una mica de portar una mica de llum al món, no? I en aquest cas jo crec que aquests discursos, doncs amb aquest discurs hem fet també el de la Malala, el de Pep Mujica i el de Severn Suzuki, són quatre discursos diferents, però tots ells que intenten aportar una mica de llum i de bellesa, tots són acompanyats amb il·lustracions molt cuidades i intentar assaborir realment el que ens pot nodrir, no? Textos que ens poden encara avui doncs, fer pensar i potser replantejar alguna cosa menys insana de les nostres vides, no?
I suposo que devia sentir en el seu dia la Inés Veus que deia no, però és que el mercat editorial està molt malament, no? Una nova aventura editorial ara doncs costa...
Jo això no faig gaire cas, o ens llancem o no val la pena. O sigui, la qüestió és fer alguna cosa que en aquest cas m'apassiona i intentar doncs, donar-ho al món. I per a mi és una alegria quan realment aquests discursos sé que influeixen i que a vegades ho estan treballant de classe o sé que algú m'escriu i això, aquest text m'ha encantat i aquest llibre és una petita obra d'art i això per mi és, en aquest cas doncs hem cuidat molt, per exemple, aquesta col·lecció que fos paper reciclat, que fos les cobertes és en cartó craft, o sigui, tota la imatge de la col·lecció, amb dues tintes només el negre i un color, doncs que sigui tota una declaració de principis també, de compromís amb el món i amb, no?, un món que volem més sostenible i més harmònic i més bell, més ple de llum, no?
No sé, Jordi Pigem, si s'han estudiat alguns paràmetres o algunes bases dels grans discursos de la història de la humanitat, no? Per què han sigut grans discursos i com han estat elaborats? Bé, aquí en tenim uns quants, no?
Jo no... Sí, gent que ha estudiat això n'hi ha, però a mi em sembla que els bons discursos surten del cor i, per tant, no hi ha fórmules. Que quan algú sent que el que està dient no és perquè ho porti preparat, sinó que és la vida que està parlant a través d'ell o d'ella. I una mica això és el que tenen els grans discursos. En aquesta col·lecció, per exemple, hi ha un discurs d'una nena de 12 anys que va fer la cimera de Rio de Janeiro, una mica amb l'estil de la Greta Thunberg avui en dia, però potser amb més gràcia i tot, jo crec, no? Això s'ho va preparar d'alguna manera, sí, però és aquell parlar que surt espontàniament, no? De fet, el llenguatge mateix és un gran misteri. No sabem, quan estem parlant, no anem a buscar com es conjuga amb tercera persona del plural, el que estem dient, sinó que les paraules van arribant totes al moment que les necessites. I això, si ho estudies a fons, és un gran misteri com pots tenir aquestes desenes de milers d'unitats que cada vegada estan arribant al seu moment. I a vegades aquestes petites vibracions dels teus llavis que mouen l'aire, i aquest moure l'aire fa que es mogui el teu cor i que això t'enrabiï, et faci feliç, et faci canviar la manera com veus les coses. Això també és un misteri.
En Jordi Pigem, a les claus del discurs, explica: els pobles indígenes no han viscut històricament en cap paradís. No han viscut en cap paradís, però tenim molt a aprendre d'ells, més del que ens pot semblar. Altres pobles indígenes han fet crides al món occidental demanant-nos que recuperem el seny. A partir d'aquí, bé, citaves a la Greta Thunberg. Què és el que, bé, com veieu aquests moviments, no? I què és el que podem extrapolar d'aquest text a l'actual moment que vivim al planeta, no? En què cada vegada són més evidents els signes del canvi climàtic? Algun aspecte que no hàgiu comentat fins ara, Isabel?
Bé, jo em sembla que es recuperen aquests valors dels quals doncs, poden ser transmissors, no?, als pobles originaris, o no ens en sortirem. I penso que, de tota manera, cada vegada s'escoltarà més aquests pobles, no?, que ja estan agafant protagonisme, perquè han estat pobles que han estat molt marginats, molt maltractats, explotats, destruïts, hi han hagut molts genocidis. En queden pocs, tampoc hi havia una gran riquesa cultural, no? Sortosament encara en queden, i són pobles que amb el temps han pres consciència o estan prenent consciència, no?, del valor de la seva identitat, i són pobles que estan aprenent, que han après a estimar la seva pròpia cultura, i tenen aquesta cosmovisió, no?, completament diferent a la nostra, que justament en aquest moment històric, doncs, i els anys que venen, poden aportar tota la seva saviesa, no? Ens poden parlar d'aquests valors que hem perdut sobre la unitat, l'amor a la natura, l'amor a la terra, tornar a saber-nos relacionar d'una manera equilibrada, harmoniosa, justa, amb tots els elements, amb els altres éssers humans, el valor de la reciprocitat, saber que la nostra vida depèn de la terra, no? Són pobles que ho saben i, a més, ho han practicat sempre, no? No han destruït mai. Són pobles ecològics ja per naturalesa, ells saben d'ecologia. Sense la pràctica,
de fet,
no? Doncs hem d'aprendre d'ells.
Com diu en Jordi, el que avui anomenem ecologia és el nostre intent parcial i tardà de recuperar una relació sana i assenyada amb l'entorn natural, una relació que la majoria de pobles indígenes han sabut preservar sovint durant mil·lennis. Sabem que de vegades amb la seva relació amb l'entorn els pobles indígenes han comès excessos, però en la majoria dels casos han sabut mantenir, fins i tot incrementar, la salut ecològica del territori. Hi ha estudis científics recents que mostren que la selva amazònica, en zones habitades de fa com a mínim 8.000 anys per comunitats indígenes, la biodiversitat no ha disminuït, sinó que ha augmentat, Jordi.
Sí, efectivament, això és com una sorpresa, perquè se suposa que l'impacte de l'ésser humà sempre ha de ser negatiu, però en un article que es va publicar fa 3 anys, signat per més de 50 autors, liderat per una dona, un article en una de les millors revistes científiques, es demostrava això, que les zones de l'Amazònia, on hi ha població indígena, augmenta la biodiversitat en comptes de disminuir. O sigui que l'ésser humà pot tenir un rol positiu a la biosfera. El que passa que l'home blanc, en el que aquest text s'anomena l'home blanc, que és aquest home, i dona a vegades també, clar, ha ascendit del seu cos i ha ascendit de la natura i ha ascendit del seu cor, doncs se n'ha oblidat, ha confós la realitat amb les xifres i les abstraccions que impregnen la seva ment, i aleshores no veu la realitat que l'envolta. Aleshores, per tenir una relació més sana amb el món i amb nosaltres mateixos, calen, d'una banda, aquests moviments de protesta als que feia referència, però també cal, com deia l'Isabel, canviar la nostra visió del món i tenir una visió molt més holística de la realitat, en la qual ens sentim part del món i no com a espectadors separats, com a boles de billar que han vingut aquí a lluitar les unes contra les altres.
Dius que hi ha llocs on avui la cultura moderna comença a escoltar la saviesa ancestral, que destaca el cas de Nova Zelanda, on el govern ha començat a escoltar i acceptar les peticions del poble maori. Això ha fet que diverses parts de Nova Zelanda hagin estat reconegudes no com a simples territoris, sinó com a persones.
Com a persones jurídiques, efectivament. Els maoris se senten part de la terra, fins al punt que els maoris em van explicar, una persona que vivia al seu territori, que quan es presenten no diuen jo sóc el Gaspar, jo sóc el Jordi. Primer diuen la meva muntanya és aquesta, el meu llac és aquest, el meu riu és aquell. Primer elements naturals, després els parents, etc. I al final diuen el seu nom. Doncs bé, aquestes comunitats que se senten tan part de la natura que diuen el riu és part de mi i jo sóc part del riu, han acabat convencent el fiscal general de Nova Zelanda de declarar com a persones jurídiques primer el que era un parc nacional, que ja no és un parc nacional, un parc natural, sinó que és una persona, i que com no parla anglès, aquesta persona, han nomenat dos maoris, que si parlen anglès, a part de parlar maori també parlen anglès, com a portaveus d'aquesta persona muda. Aquesta persona muda que és aquest territori natural.
És fantàstic, sí. És fantàstic.
Això va ser, em sembla, el 2014. Dos o tres anys després van fer el mateix amb un riu, el riu Wangarui, i després una muntanya, el Mont Taranaki, que també ara són persones i que com a persones poden anar als tribunals per denunciar a les companyies que els estan fent mal.
Sí, és increïble.
El dret anglosaxó està bastant més avançat que el dret hispànic, com normalment sabem.
És interessant perquè moltes comunitats doncs, consideren que les muntanyes tenen el seu esperit, no? Mm. Tots aquests pobles consideren que són éssers vius, no? Ja reconèixer-los com una persona jurídica doncs és un pas més, no? Sí, sí. És un pas més que està molt bé, perquè en el món en què vivim, que tot és fet de lleis, doncs si no sabem reconèixer l'esperit, l'ànima que tenen les coses, doncs almenys si els hi otorguem personalitat jurídica és una forma de poder arribar a salvar molts d'aquests territoris, no?
És un gran canvi de paradigma i de fet, avui en dia, cada vegada tractem més les persones com a objectes. Aleshores, el que consideràvem objectes com les muntanyes, els comencem a tractar com a persones, ens porta a un món molt més humà, molt més sa, molt més respectuós i molt més digne.
Mm-hmm. En Jordi Pigem, bé, estàs com... No sé si estàs preparant algun llibre en relació a aquesta qüestió, però hi veig molt ficat, eh?
Sí, perquè sí que sento que ens toca inevitablement, urgentíssimament, una nova relació amb la Terra i que crec que aquesta nova relació inclou tot el que està descobrint la ciència, que és molt important, però també requereix una visió molt més profunda. I en aquest sentit sí que estic preparant una cosa sobre el que Raymond Panikkar anomenava ecosofia. Mm. Ell deia que l'ecologia està molt bé, fantàstica, però també necessitem ecosofia, una saviesa de la Terra, que d'alguna manera és una cosa que ja tenen els pobles indígenes. I d'aquí un temps, aquest any, enguany, espero publicar un text sobre això.
Doncs l'esperarem amb moltes ganes i esperem que també en puguem parlar a l'Ofici de Viure. Ens queden, 4 o 5 minutets. M'agradaria acabar amb les condicions que el CAP Seattle posa per considerar la proposta de vendre la terra a l'home, entre cometes, blanc. Diu, l'home blanc ha de tractar els animals com els seus germans. No envieu gent, no envieu gent a demanar-nos que ho decidim més aviat al nostre ritme, i mai se'ns negarà el dret a caminar sobre les tombes dels nostres avantpassats, ni tampoc l'home blanc les profanarà. I, per últim, 3, heu d'ensenyar als vostres fills que la terra sota els seus peus respon més afectuosament a les nostres passes que les vostres, perquè és plena de la vida dels nostres parents. Clar, això se'ns fa tan estrany, escoltar aquestes paraules.
Sí, perquè nosaltres venim de comunitats que vivien amb aquesta visió del món i ens hem anat exiliant, ens hem anat allunyant d'això. I amb aquest allunyar-nos hem inventat tecnologies fantàstiques, però ara arriba un moment en el qual, si no recuperem una visió del món, que no té per què ser aquesta, no serà aquesta, però que reculli una mica aquesta vivència de la sacralitat de la natura, del prodigi de la vida, del fet que tots compartim el mateix alè, que és una cosa que diu el text moltes vegades, que plantes i animals i totes les persones compartim el mateix alè, el mateix aire, no? Necessitem recuperar alguna cosa d'aquest tipus, no? I, per tant, sí, ens sorprèn, però és part d'alguna cosa que potser en un altre llenguatge, però d'alguna manera hem de recuperar, crec. Mm.
I ho hem de recuperar des de l'educació, en primer lloc, Inés?
Jo crec que és molt important, jo veig un canvi a les escoles, els meus fills parlen moltíssim, no?, del canvi climàtic, investiguen, moviments, evidentment, com la Greta Thunberg, doncs és important. I textos com aquests, exemples, o sigui, portar-los a la natura, o sigui, jo crec que és molt important adonar-nos que aquest món tan tecnològic i tan fantàstic i té molts problemes, i si no en posem, si no frenem i si no reservem espais per provar l'altre, per viure aquesta altra connexió amb la natura, si ens oblidem d'això, que és molt fàcil oblidar-se'n, doncs és perillós per nosaltres, no? Aleshores, jo crec que sí, que hi ha molta consciència al menjar ecològic, als plàstics, jo ho veig molt, i a nivell de llibres, no? Moltes editorials estan publicant ara molts llibres pels més petits sobre tot això, no? I això és important. Però sobretot a nivell de pares i educadors, de reservar aquests moments, aquests espais de viure a la natura. Això és una escola que no té preu, no?
Reservar espais i moments de viure a la natura, però, clar, no mirant el mòbil, diguem-ne, amb consciència
no
de l'entorn.
No fent fotos per després dir a l'Instagram que he estat aquí. No això, sinó oblidar tot això i pujar una muntanya i anar a la platja i agafar pals i gaudir d'això, no?
I també amb consciència de que la natura no és només una cosa que està fora, sinó que tu també ets natura, que el teu cos és natura, que quan respires és el teu cos que està respirant, que el teu cor batega sense que tu li hagis de dir com fer-ho, perquè de fet no sabries com fer-ho. I tot això és una natura, és un prodigi de natura, que tampoc sabem explicar fins a quin punt l'organisme està sincronitzat, bilions de cèl·lules perfectament orquestrades. I això també és natura. O sigui, la tenim aquí. Si entres dins teu, també tens natura.
I aquí hi ha també, aquí això ens donaria per un altre programa, però és en el moment en què estem envoltats de natura i nosaltres inclosos, el cultiu de l'atenció, Jordi, és clau.
Clar, l'atenció et porta a la Kiara, que és el nom de l'editorial que ha publicat aquest llibre, ens porta a la Kiara, i és des d'aquí, des d'on connectem amb la natura, és quan ens allunyem de la Kiara que ens perdem amb els mons d'abstraccions que ens fan complicar-nos la vida personalment i col·lectivament.
Bé, ha estat un plaer. Inés Caster Branco, Isabel Calper Rufat, Jordi Pigé, moltíssimes gràcies per el vostre temps i la vostra pedagogia i per la vostra tasca. Fins una altra.
Gràcies, Gaspar.
Gràcies.
Cap Seattle. Si els homes escupen a la terra, s'estan escupint al damunt.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui amb en Sergi Torres, moments complicats o situacions de crisi. Què tal, Sergi? Benvingut.
Gràcies, Espa.
Bé, tu, pel que fa als moments complicats, els defineixes així, no? Com a problemes, m'imagino que no, no? D'entrada?
No, són situacions de gran intensitat.
Són
situacions que ens superen, òbviament, molt òbviament. I els veiem complicats perquè no sabem com actuar davant d'aquelles situacions, perquè ens superen. Però al mateix temps, clar, són grans aprenentatges. Què succeeix? Que com que no tenim la cultura de l'autoindagació, com no tenim aquesta cultura d'aprendre de la vida i del que succeeix, quan succeeix una situació d'aquesta intensitat, el que intentem fer és fugir-ne. Clar, si jo veig a mi fugint, vol dir que allò que està passant o allò que està succeint és dolent. Com que és dolent, és un mal moment. Però en realitat, si torno a mirar-ho, si m'aturo un moment i ho torno a mirar, veuré que aquell moment forma part de la meva vida. Està dins del context de la meva vida. I la meva vida no està dissenyada perquè jo ho passi malament. Està dissenyada perquè jo em conegui a mi mateix, perquè jo sàpiga de mi mateix, jo aprengui. Aleshores, si jo puc veure aquell moment com un moment d'aprenentatge, clar que quan jo aprenc a anar en bicicleta em caic i potser em fan mal als genolls quan em topo al terra. Però, ostres, la meva voluntat d'aprendre sempre és superior. Per això, quan aprenem a anar en bicicleta, ens tornem a pujar. Doncs a la vida succeiria el mateix. Quan tenim això clar, què succeeix? Que aquell moment es converteix en un mestre. És un moment mestre. I davant d'un moment mestre, jo com a alumne davant d'un moment mestre, doncs entro en silenci, deixo d'opinar, deixo d'intentar que el moment sigui com jo penso que ha de ser, perquè en realitat no en tinc ni idea del per què està passant allò. Quan un està en un moment de crisi, no sap per què està passant allò. Si jo no sé per què està passant allò, allò no sé com resoldre-ho. Per tant, em quedo en silenci i em situo en un lloc d'aprenentatge. Si em situo en aquest lloc, veuré com tot el que està succeint magistralment m'està ensenyant. M'està ensenyant una part de mi mateix que està desatesa i que necessita atenció. Per tant, aquell moment, en realitat, és un bon moment.
Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
A les oients i als oients també. Moltes gràcies.